El govern central ha posat en marxa els mecanismes per reformar la Constitució i incloure explícitament el dret a l'avortament amb l'objectiu de blindar-lo. Blindar-lo de possibles retrocessos legislatius. Bé, aquesta iniciativa surt en un context de creixent polarització marcat per recents debats en comunitats autònomes, com per exemple Madrid, i per controvèrsia al voltant de l'anomenat síndrome postavortament. És un trastorn psicològic que no té un aval unànime i que inclouria depressió, ansietat, estrès postraumàtic, etc, etc. Bé, el cas és que, quan parlem d'avortament, estem parlant d'una qüestió molt, molt delicada. Primer, hem de partir d'una base, que és una situació traumàtica. Això suposo que ningú ho posarà en dubte. És un pas que s'ha de donar i que per una dona no és un pas fàcil. Això per començar. Comencem per aquí. Ara, possiblement hauríem de posar sobre la taula quines alternatives, quines formes, quins camins hi ha davant de tot això. Fer front a aquestes històries, això, com tota la vida, va en funció de la persona. En funció de la dona, doncs, ho accepta d'una manera, ho fa d'una altra manera, ho enfoca d'una manera. Això, aquí entrarien molts factors que no parlarem ara, però si parlem d'una història, o una història d'una situació semblant. És la Marta Cèrcol, que la tenim aquí amb nosaltres. Marta, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, gràcies per venir aquí amb nosaltres a explicar-nos la teva història.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Perquè, explica'ns... Explica'ns la història. Com comença tot això, Marta?
Bueno, jo, recent fet als 20 anys, vaig començar a sortir amb un noi i al poc temps vam tindre relacions i em vaig quedar embarassada. Llavors, clar, jo en aquella època treballava, estudiava i, jo mai vaig tindre en el cap no continuar amb el meu embaràs, no tindre el meu fill, perquè, això no entrava en el meu...
No ho tenies en els teus plans,
no? Sí, què va. I, a més, això va ser en el 93. Per tant, tampoc era ni legal ni res per l'estil, l'avortament aquí a Espanya, ni res.
Era quan encara s'havia de viatjar a Londres i aquestes coses.
Bueno, això és el que diuen. Però n'hi ha moltes clíniques aquí a Barcelona, ja t'ho dic. I, a més, estan a tope de gent, o sigui que això, a Londres, potser en els anys 60 o els 50,
ara, però en aquella època no.
Des de luego en el 93 no. No calia viatjar i, a més, tampoc és que fos hipercaro, eh? Jo vaig poder-lo pagar amb el meu sou d'administrativa. Jo no vaig dir res a ningú perquè a mi el que més em preocupava era que em jutgessin.
Clar.
Vale? O sigui,
la societat, la família?
En general, perquè tothom et jutja. Saps? O sigui, sí. La família, la tele, els companys del col·le, tothom. Llavors, realment era una situació complicada per mi enfrontar-me a ella.
Tu en aquell moment, clar, però ostres...
Jo no vaig dir res.
Tu, clar, decideixes tenir una motxilla, una decisió amb 20 anys, que no és una decisió fàcil o no és una situació complicada als 20 anys.
Totalment és complicada.
I decideixes menjar-t'ho tu, tot això.
Jo li vaig dir al que llavors era la meva parella, el meu nòvio, que no digués res, que veuríem a veure què passa, no? A veure, evidentment jo ja sabia que estava embarassada i que això, a la llarga, que ho havia de dir. Però, vaig pensar, poden passar moltes coses, no? També pots tindre un avort natural.
Un avortament natural, sí.
Vale? I sent jove i tal, vaig pensar, potser és una falsa alarma. Sí. En fi, no era cap falsa alarma i jo sabia perfectament que no era cap falsa alarma. Però són idees que et venen al cap perquè no saps com enfrontar-te en aquella situació.
I llavors, aquí què comences a pensar? Què comences a...
A veure, jo no estava... Jo l'únic que a mi em preocupava era el judici dels altres. O sigui, a mi no em preocupava si podia tirar endavant el meu fill, si tenia que deixar els estudis, si tenia que deixar la feina. Sí que em preocupava que em fotessin fora del carrer a la feina,
sí.
Vale? Però més que perquè estigués embarassada... Per als ideals, ¿no? Has mantenido relaciones, tal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mujer eres? ¿Vale?
Estava
preocupada per això.
Ja entenc. ¿Vale? O sigui, la losa més gran que tenies era aquesta, vull dir,
el
judici
era
social.
Era únicament aquesta, o sigui, a mi l'altre no em preocupava.
També per part dels pares, de la família?
Bueno, a la meva família ningú sabia res, del meu entorn ningú sabia res. L'únic que ho sabia era ell i jo, i ell sí, i jo li vaig dir que no digui res.
Però
ell...
també preocupava el seu judici, que et jutgessin la teva família.
La meva família, sí, per suposat. Mm. I llavors ell li va dir a la seva mare, i la seva mare pues, no ens va donar opció. O sigui, va dir que ni hablar, que això no podia ser. També el seu, el que a ella li va fer prendre aquesta decisió era també els judicis.
Clar.
Perquè tengo un apellido, tengo no sé què, tengo un estatus social i esto tu no vas a manchar el nombre de mi família, tal qual.
Ah, estem parlant també d'una família que té un cert estatus social.
Bueno, en encara cas. No, però bueno, tenien ambicions i, ja, bueno, i van...
Entenc.
Vale?
Llavors ella comença dir, a influir en tu. En...
No, ni a influir ni res, o sigui, la decisió la va prendre ella.
Ostres.
Llavors a mi em van demanar hora. Bueno, de fet, jo encara ni havia anat mai al ginecòleg.
I tu com estaves en aquell moment, clar?
Jo estava feta pols. O sigui, em sentia super sola. Sentia que no tenia ningú al meu costat que em recolzés.
Clar, és que...
Perquè les úniques dues persones que ho sabien, ell estava entre... que pues, ho tiràvem endavant i fins i tot havien tingut converses en què els dos estaven contents i ja buscaven nom i tal, o sigui... però bueno, després, clar, la seva mare és qui...
Una influència important, no?, en aquest cas.
Exactament. I llavors, bueno, pues ella em va portar el seu ginecòleg i tal qual, allà a la consulta del seu ginecòleg va demanar una adreça d'una clínica per avortar.
Clar, sí, sí. Jo suposo que amb 20 anys sola, sense cap altra situació... no vas... Perdona, no, jo no vull ajudar-te ni molt menys. Són totes... No, en aquell moment no penses, ostres, jo també vull demanar una opinió a algú de confiança, no sé, a part de la seva mare i el teu, mira, la teva parella, jo què sé, a la teva mare, jo què sé, algú de confiança.
Mira, hi ha una cosa molt clara, que una dona o una persona, qualsevol tipus, home o dona, amb un estat de vulnerabilitat,
sí,
vale, no és lliure.
No, totalment d'acord.
No és lliure i no pot escollir. O sigui, es queda amb les persones en les que se'ls ha confiat, que en aquest cas va ser jo vaig confiar en ell, val? I ell va confiar en la seva mare. Llavors, jo en la persona que jo m'havia de recolzar era amb la meva parella, que era el pare del meu fill.
Sí.
I ell va prendre una decisió que era, vale, pues jo confiaré en la meva mare.
Sí, sí.
Vale? Llavors, aquí és... quan tu tens una situació en la que no saps com enfrontar-te, et col·lapses. I et quedes, pues, què hago, no?
Clar, jo faig preguntes, a toro pasado és molt fàcil fer preguntes, fer pensamientos, no?
I a més, que em va molt bé que em fèieu preguntes perquè segurament hi ha molta gent que no pot entendre, no?, la història de dir i per què no dijistes nada i per què no pedistes ajuda, pues no lo sé.
No, s'ha de veure, no? En aquell moment...
En aquell moment jo era incapaç d'obrir la boca.
La situació de bloqueig és perfectament comprensible.
Jo era incapaç d'expressar el que jo sentia, d'expressar com em sentia, d'expressar quina eren els meus desitjos, què és el que jo volia. No?
Llavors, el que calia, suposo que el que trobaves a faltar era això, exactament, alguna organització, alguna persona de confiança qui pogués anar a preguntar i expressar la teva situació?
Mira, segurament, o sigui, aquestes persones jo sé que les tenia al meu costat perquè la meva família, la meva mare, els meus germans m'haguessin recolzat, ¿vale? Però també és veritat que jo portava llavors un problema a casa,
sí,
¿vale? I una altra situació que a la meva família, pues, en aquells moments tampoc... no hagués sigut molt fàcil.
Ja,
vale? Hagués sigut una situació complicada, més la situació en la que la meva família estava vivint en aquells moments.
Ja. Sí, trobaves que seria un problema més afegit a tota la situació que hi havia, no?
En principi sí, ja. En principi sí, però és veritat que després amb el temps, clar, tu madures i una vegada passes per una situació tan traumàtica, no? Bueno, és cert que jo fins a 20 anys de la meva vida que vaig estar patint-lo, pues, aquella decisió que vaig prendre. Al final sí que és cert que jo la vaig acceptar-la,
sí,
¿vale? Però estava totalment empujada a fer-ho.
Sí, estaves coaccionada, per dir-ho d'alguna manera.
Tal qual.
Coaccionada, vale, per fer-ho, sí, no? Estaves, sí, obligada. Bé, ho fas, al final?
Sí, al final ho faig. O sigui, jo vaig primer una vegada, vale, que és quan ells han demanat l'hora, i quan passes una... Bueno, llavors es passava una visita amb un psiquiatre en la que jo ja estava sola amb el psiquiatre, no? Llavors, clar, jo estava plorant allà... Que quan signés el paper jo passava a la sala de, bueno, a una camilla. Vale? Jo estava plorant, llavors el psiquiatre sí que, i clar, em va donar un qüestionari per omplir i jo vaig ser sincera en aquell moment i el psiquiatre em va dir: mira, vés-te'n, no se't pot practicar un abort perquè tu no vols. Vale? I en un principi vaig pensar: menos mal, m'he librado, no? Però jo sabia que quan passava aquelles dues portes em tornava a trobar amb la mateixa situació, que eren dues persones que havien pres una decisió i que no em deixaven a mi una altra sortida. Llavors, quan vaig sortir, imagina't el que vaig fer, és que vaig pensar: clar, tot això ho has de representar, et passa molt ràpid, no?, pel cap i tal. I jo vaig dir: vale, pues faig com que sí que me l'han fet i ja me los llevo d'aquí i després direm: ah, pues no salió bien, jo què sé, saps? Llavors, però clar, és veritat que jo no vaig tindre en compte de que és un negoci, l'avortament és un negoci i que clar, abans de marxar d'allà has de pagar, no? Llavors, clar, quan jo vaig dir: ja està, ui, que ràpid, sí, anem, van dir: bueno, no, hem d'anar a pagar. Llavors jo vaig dir: no s'ha de pagar nada, no s'ha de pagar. Com que no s'ha de pagar? I dic: no sé, m'han dit que no s'havia de pagar. Llavors, clar, quan ella va anar a la recepció de dir: oye, que no tengo que pagar, m'han dit: no, perquè no...
No s'ha hecho nada.
A més, van ser súper desagradables, no?, alhora, perquè van dir: no se tiene que pagar porque no se le ha hecho nada porque ya no quiere. Saps? O sigui,
en un to desagradable.
El somriure de com t'agafen quan entres a la recepció, que és d'orella a orella, de cop i volta, tenien uns morros i el cejo fruncido.
És una situació molt dura, aquesta, la que has viscut. És molt dura, perquè clar, llavors, en aquell moment, quina reacció fan tant la teva parella com sobretot la seva mare? Perquè suposo que no sé una reacció molt...
La meva parella és cert de que es va quedar com: bueno, pues si no vols, pues vale, tirem endavant. Però la seva mare: no. En aquells moments va ser horrorós tot el que m'ha arribat.
És a dir, que aquí la piedra del camino era la seva mare, bàsicament, no?
Sí. Però com a la seva mare hi ha moltes famílies que la piedra del camino és la tia, l'abuela, la madre, la cunyada, la superamiga o el novio.
I clar, llavors t'obliguen. Crec que utilitzo una bona paraula, sí, no? Crec que és la paraula. T'obliguen a això, no?
També et dic que jo quan vaig sortir
El mateix dia va ser?
Una setmana més tard. En la que jo vaig passar una setmana molt sola. És que no...
La teva família no notava que et passava alguna cosa?
La meva mare em deia: Marta, què et passa? Però jo patia mals de cap, migranyes, llavors jo... Li deia: no, és que tinc una crisi de migranya.
Sí.
Llavors, clar, em passava el dia al llit, tancada i plorant.
Ja, normal. Bé, una setmana després...
Pues em torna a demanar l'hora.
Sí.
I llavors vaig. Jo és veritat que ja no podia més amb aquella situació. I el psiquiatre em va reconèixer. I em va dir que feia un altre cop allà, perquè jo continuava plorant.
Sí.
I li vaig dir que no em preguntés res, que m'estaven obligant i que em donés els papers. Llavors els vaig signar.
I el psiquiatre no va posar cap problema en aquell moment.
No va dir res més.
Llavors vas passar, ho vas fer, i a partir d'aquell moment...
Mira, és que mentre a mi m'estan practicant l'abort, que a més, jo no sé ara com ho fan, però a mi ni em van dormir, ni em van sedar, ni res. O sigui, jo et puc dir que al moment vaig sentir com si m'arrenquessin les entranyes, tal qual. O sigui, jo... notava que m'estaven arrencant la vida.
Carai. I un cop acaba tot allò, necessites parar una mica? Quan allò acaba, quina és la teva sensació?
Jo mentre...
I sobretot... Després d'arribar a conclusions de tota aquesta història, que és duríssima... Primer t'agraeixo que m'ho estiguis explicant tot això, perquè no ha de ser fàcil.
Mira, mentre me l'estaven practicant, jo va haver un moment que vaig cridar: paren. Em van dir: no, ja no se puede, ja està. Sí. Després, com et sents? Pues fatal. O sigui... emparadida, evidentment,
ja.
Però és que a més, sabent que no pots tirar enrere, que no és lo mismo, no? O sigui, no és lo mateix quan tu passes per algun lloc, no? O fas alguna cosa que no està bé o que tu no estàs segura de fer-la, però després pots rectificar.
Entenc.
Amb un avortament no pots rectificar.
Avui en dia, després d'aquesta experiència que estàs explicant, a dones que estiguessin en una mateixa situació, suposo que ara les coses han canviat des del 93, ara afortunadament ha canviat molt i la situació psicològica i de recolzament i de més és molt diferent, no? Però
bueno,
molt diferent.
Aquí no estic d'acord, eh? No? De debò que no.
Però és, no. Hi ha més sensibilitat, mira, no? Davant d'això o no?
Bueno, jo en trobo molts casos, no, en les que les dones van al ginecòleg, ¿vale? La seguretat social, sobretot. Y si, por ejemplo, te digo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo ya dos. Nada, mira, toma la dirección, toma, o te tomas estas pastillas, no sé qué.
Y aquesta insensibilitat encara està.
Existeix totalment, o sigui, conec a dones, ¿vale? Que en cap moment se'ls ha passat pel cap ni avortar, i dir, perdón, ¿y usted es la que me va a tener que tratar a mí con mi embarazo? ¿Cómo me va a poder ayudar usted? Si usted ya desde el primer momento me está diciendo que aborte, no. I canviant de ginecòleg, precisament per això, perquè és que la persona que t'està, que en teoria ha d'acompanyar-te en tot l'embaràs i que tot vagi bé, només fent-te la primera ecografia te diu, toma, la direcció on tindries que ir, pide hora per abortar. Què és esto?
És curiós, dona la sensació que ara s'està fent aquesta llei per blindar el dret a l'avortament, en aquest cas, dret entre cometes, podríem posar-ho també, però dona la sensació, no sé si ho comparteixes, que no ofereixen unes alternatives també.
Totalment, en cap moment t'ofereixen una alternativa. Però és que a més volen blindar el dret de l'avortament. Per què no es blinda el dret d'una dona a que no tingui que escollir entre quedar-se embarassada, tindre el seu fill i poder estudiar, entre el seu fill i conservar una feina, entre el seu fill i no ser estigmatitzada? Per què no es blinda això?
Aquí,
per què no es donen els recursos aquests?
Aquí volia anar a parar. El fet de que sembla que és un camí més fàcil, entre cometes, no?
No,
menys complicat, i no ofereixen aquestes opcions, aquestes alternatives, aquests camins, exactament el que estàs dient tu.
Al revés. O sigui, no és una solució a res, perquè després vas a patir. Encara que no estigui reconegut a nivell mundial per l'Associació de la Salut, no sé què i no sé quantos, ¿vale? La dona, i és igual tant si té creències religioses com si no té fe, ¿vale? Quan pateix un avortament, pateix un síndrome postraumàtic, sempre. Jo conec a dones que han vingut a parlar-me i que elles no tenen ni fe, no són de cap religió, res, i se senten soles i tristes. I a més, mira, una dona...
No, no és una qüestió de religió ni de fe, és una qüestió natural. És una qüestió
és que s'ha anat en contra de la natura. Per què no es blinda anar en contra de la natura? Ens estem carregant el planeta per anar en contra de la natura. Ens estem carregant a les dones per anar en contra de la natura. Ens estem carregant als joves per anar en contra de la natura.
Marta, com va ser el teu trauma després de tot això? Quan ja acaba, clar, suposo que tot això és passar un viacrucis bastant dur,
mira,
no? Fins que ho assumeixes i has de conviure això tota la vida, no? Suposo, amb aquest pensament.
Jo no sabia que després n'hi havia unes conseqüències i que anava a patir un trauma i anava a patir una enfermedad mental, ¿vale? I física, i en el meu cas també física. ¿Vale? Clar, ningú t'ho explica perquè no interessa, perquè si tu sapiguessis que després d'un avortament et trobaràs pitjor i que l'avortament no és la solució, ¿vale? Les clíniques abortives i tot el negoci que hi ha darrere d'un avortament acabaria. Llavors, clar, això no interessa, no? Però jo no sé si ens interessa com a societat, ¿vale? Tenia una dona malalta 20 anys que tots estem pagant les conseqüències de que aquella persona no hagi tingut una altra solució, no se li hagi donat uns altres recursos perquè no avortés, perquè Llavors, la sanitat la pagam entre tots.
Tu vas necessitar després recolzament psicològic?
Jo totalment. Totalment. Mira, des del primer dia ja comences a patir-ho, no? Tu no ets conscient perquè penses que això no és una enfermedad, que penses que això t'has de callar i has de fer com si no passés res, que és el que t'obliguen. A tu t'obliguen. A qualsevol dona que ha avortat, després és no hables d'esto, cállate y pasa página y supéralo. Mira, quan uns pares perden a un fill, tenen el dret d'un dol, oi? Uh-huh. Una dona que avorta no té el dret a la dol. Al revés. És calla i no des por saco. ¿Vale? Tal qual.
Marta, ja per acabar, tu ara mateix a una noia, una jove de la teva edat, o qualsevol dona, bàsicament, tampoc és una qüestió d'edat, que estigués en una situació semblant a la que tu vas patir o una situació... O sigui, que tu què li recomanaries ara mateix?
Que parlés amb gent. Encara que no sigui amb la gent que més confia, ¿vale? O sigui, que en aquell moment no tingui... Sinó que amb gent que li vulguin ajudar, que la vulguin ajudar de debò. Perquè posarem a sobre de la taula les dues... O sigui, totes les posicions que hi ha. N'hi ha gent que realment n'hi ha associacions, n'hi ha fundacions, n'hi ha molta gent que pot ajudar-les. Encara que no sigui, pues, millor la teva família, que és la que t'està obligant, vale? Entre cometes posaré obligant, a que abortis. Però que n'hi ha alternatives, sí. I que n'hi ha solucions i que no ha d'escollir. No ha de veure's per escollir entre continuar amb el seu embaràs i poder estudiar, entre continuar el seu embaràs i poder tindre una casa, una família i crear la seva pròpia família. No ha d'escollir-ho. O sigui, pot fer les dues coses.
Marta, abans d'acabar, explica'ns què és el projecte Raquel. Tu formes part d'aquest projecte.
Doncs pues mira, jo el vaig fer i va ser... Bueno, primer... Van ser que em va ajudar una amiga, ¿vale? Que em va dir, mira, existe el projecte Raquel, si te podemos ayudar. Jo ja portava 20 anys, des de l'avortament. Llavors, bueno, ja tenia 40.
Sí. També han passat ja 20 anys.
Sí, sí, sí. I em van dir, mira, te podemos ayudar, existe el projecte Raquel, és un projecte que està dentro de la iglesia, se le ofrece pues, para que se puedan sanar todas las heridas del aborto, no solo a la madre, sino también a los familiares, porque es verdad. Yo tengo a una filla que está en el cel, pero la meva mare té una neta en el cel. Els meus germans tenen una neboda en el cel. O sigui que... llavors, bueno, pues, en seguida em van posar en contacte i són 10 sessions, però bueno... No sé més o menys quan poden trigar, jo vaig trigar poc realment, perquè realment tenia ganes de sanar tot el que tenia i em van ajudar pues, això, a perdonar, que és superimportant, perdonar-te a tu, no? Bueno, són tres perdons.
Suposo que és el primer, no? El primer és perdonar-te a tu mateix.
No. Aquest és dels últims passos.
Aquest és dels últims,
Sí, és dels últims passos, el perdó. Sí,
primer... Ho tenim invertit, això. Jo he pensat, primer, et perdones a tu mateix per poder...
No.
Tenir energia per donar tota la resta.
No.
Explica.
No. El dels primers passos és reconèixer què va passar, ¿vale? En aquella situació, quines persones hi havia al voltant. Clar, pensa que moltes de nosaltres estem callades molts anys, no? I tenim ensorrat, no? Molta la història. Llavors cal treure-la a dalt, no? A la superfície.
Que surti tot allò.
Sí, per poder sanar-la. Pensa que l'avortament és que traspassa les tres dimensions del ser humà. Et traspassa físicament, jo ja no he pogut tenir fills, et traspassa psicològicament i et traspassa espiritualment. Llavors, només n'hi ha un camí, que és l'únic que pot arribar fins al fons. No? Moltes vegades es tracta el ser humà per parts. No? Pues venga, al médico si te duele, yo qué sé, la cabeza, ¿no? Pot ser que tinguis els símptomes, ¿no?
Sí.
Mals de caps o tal. O no pots tindre fills, venga, pues al ginecòleg, ¿no? Però no s'està tractant de forma integral a la pacient, ¿no? A la víctima de l'avortament, no s'està tractant completa, ¿no? Llavors el projecte Raquel et tracta completament, Vale. Tens recolzament psicològic, tens recolzament mèdic i tens recolzament espiritual. I llavors, bueno, n'hi ha molts passos. Els dos últims seria el perdó i el reconeixement del bebè. Reconèixer que aquell bebè ha existit, que existeix, que ha existit, encara que no l'hagin vist la cara, no? Però sí ha existit en aquest món. Ha sigut una personeta, no? I el perdó és complicat perquè és molt difícil perdonar a les persones, no, que t'han portat allà i que tu has, durant 20 anys has patit de tot. Fins i tot jo vaig intentar acabar amb la meva vida a més d'una ocasió, sense saber que estava patint el síndrome posttraumàtic. I després el perdonar-te a una mateixa. És molt difícil reconèixer-te com a mare, no? Però realment has sigut mare. Uh-huh. Però és complicat perquè dius, què tipus de madre soy que he matat a mi bebé, yeah. No?
Doncs Marta Cèrcol, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat la teva història.
Moltes gràcies a vosaltres.